Passen 37 minuts de les 11 del matí i ja tenim posada l'armilla d'explorador. Marc Casanovas, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui hauria de ser més l'anorac, pràcticament.
Sí?
No sé, t'ho he preguntat moltes vegades ja, però... Què tal, Alfred? Com el portes, tu?
Jo bé.
Sí?
Sí, prou bé.
Sí, m'agrada perquè avui en passem i bastant.
A veure.
I qui també portava molt i molt bé Alfred era Roald Amundsen, i és que Sergio, tal dia com avui, de fa 101 anys, és a dir, el 14 de desembre del 1911, aquest senyor, Amundsen, era el primer home a la història que posava els peus al Pol Sud. En aquest mateix moment, en un món paral·lel imaginari, Amundsen està arribant... al Pol Sud, en aquest mateix moment.
Clar, també s'ha d'entendre que allà és estiu.
Exacte, sí, bueno, però...
Clar, és important dir-ho, perquè...
És estiu, però a menys 50,
sí,
d'acord?
Un estiu, bé, fresquet.
Exacte. Què et sembla? Vols conèixer la història d'Amundsen que va portar-lo a ser el primer home a arribar al Pol Sud?
Em poso els guants i som-hi.
Doncs va, marxem cap a Noruega. Un 16 de juliol de 1872 naixia a la localitat de Borgia, a Noruega, un dels més grans exploradors i aventurers de tots els temps, Roald Engelbert Graving Amundsen. De tots és coneguda la seva importància en el camp de l'exploració, però crec que pocs coneixen de veritat la seva història completa. Amundsen neix en el si d'una família de tradició naval. Sense anar més lluny, el seu pare era propietari de diverses naus al port de la seva ciutat i, podríem pensar, d'aquí li ve la seva dèria per viatjar. Però la seva mare, que es deia Gustava, va aprovar de totes maneres treure-li la idea del cap de navegar i explorar, i el va obligar a entrar a la universitat a estudiar medicina.
Dona assenyada.
Doncs bastant. Sí, sí, no va triar una mala carrera, medicina. Des de ben petit, Amundsen, però, va tenir ben clar quin era el seu objectiu i cada nit llegia les cròniques de l'explorador britànic Joel Franklin i, atenció, aquesta dada em sembla a mi realment bona, dormia amb la finestra de la seva habitació oberta per tal d'acostumar-se al fred. Penseu que a Borgia es podia arribar tranquil·lament a menys 30 graus.
Ostres.
O sigui, déu-n'hi-do el senyor Amundsen ja de petitó com anava. Amb 21 anys, quan la seva mare mort, deixa la carrera de medicina i s'enrola a una expedició vela que es disposava a explorar l'Antàrtida. Aquesta expedició va ser la primera de la història en passar l'hivern allà. O sigui, ja tenim el primer rècord d'Amundsen, podríem dir. El vaixell, però, es va quedar atrapat al gel i van haver d'afrontar l'hivern amb unes condicions molt dures. Diu la llegenda que Amundsen va gaudir com un nen i que, malgrat el seu caràcter reservat i seriós, va saber cuidar de la tripulació. De tornada, sans i estalvis, Amundsen creu que ha arribat l'hora de comandar la seva primera expedició i va posar rumb al pas del nord-est que connectava l'oceà Atlàntic i el Pacífic a les gèlides aigües del nord.
Ja es nota el fresquet,
Sí, comença aquí la fresqueta. Després d'un temps batallant per aconseguir tenir-ho tot a punt, Amundsen va encaminar-se cap al nord amb una tripulació de només 6 membres i amb l'objectiu de ser el primer home a travessar el pas del nord-est. Vull fer-vos memòria que homes com James Cook o Vitus Bering, que hem parlat d'ells en aquest espai, havien fallat en els seus intents d'aconseguir-ho, de trobar aquest pas que connecta l'oceà Atlàntic i el Pacífic. Les coses no van ser fàcils des de l'inici i, a més, a moda d'anècdota, puc dir, Sergio, que Amundsen va partir un dia abans del que tenia previst. No sé si saps per què. Doncs, si vols t'ho dic. Perquè uns creditors tenien previst embargar-li el vaixell que no havia pogut pagar, i així ell va decidir escapar-se cap al Pol Nord abans que ningú el cassés. Allà segur que ningú el buscaria.
Home,
sí.
Jo no hi aniria a buscar-lo.
No, jo tampoc. Aquest va ser un viatge clau per la vida i la supervivència d'Amundsen, ja que es va veure obligat a passar dos hiverns en aquelles terres habitades pels inuits, o altrament coneguts també com esquimals. D'ells en va aprendre moltes coses i va establir relacions, cosa impensable per molts altres exploradors que els tenien com a éssers inferiors, podríem dir-ho. Va aprendre a vestir-se i alimentar-se com ells, i això li va servir per sobreviure més endavant. Després d'aquest impàs de dos hiverns aturats, la tripulació comandada per Amundsen va arribar fins a la ciutat d'Eagle City, on des d'una estació telegràfica va donar a conèixer al món sencer que la seva tripulació i ell havien aconseguit complir el seu objectiu, ser els primers a travessar el pas del nord-oest.
Victòria.
I tant. Amb aquesta gesta, els creditors que el perseguien el van rebre com un heroi i es van publicitar com a patrocinadors d'Amundsen. El nostre amic no estava per romansos de celebracions i estava decidit a complir el seu veritable somni ben aviat, que no era un altre que ser el primer en arribar al Pol Nord. i per això s'havia equipat amb un bon vaixell com era el Fram. Quan tenia tota l'expedició de nou preparada, va arribar una notícia que el marcaria completament. Un altre explorador, Robert Peary, havia arribat abans que ningú al Pol Nord. Avui en dia està pràcticament demostrat que això no va ser així, però en aquell moment la història de Peary es va donar per bona. Després d'encaixar aquest cop, Amundsen tenia clar que si no havia estat al Pol Nord, havia de ser al Pol Sud. Per la cursa en ser el primer en arribar a aquest pol, al Pol Sud, tenia un rival molt i molt dur, l'explorador britànic Robert Scott, que havia viscut el viatge més increïble de la història sota les ordres de Sir Ernest Shackleton.
Un vell conegut.
I tant. I ara es decidia emprendre la seva pròpia aventura. Amundsen no va avisar a ningú, ni tan sols a la seva tripulació, del seu canvi de plans fins que va ser a alta mar. Tu et penses que vas al Pol Nord? Doncs no, company, vas cap al Sud. Tot i que Scott li portava més d'un mes d'avantatge com a mostra de noblesa i respecte, Amundsen va enviar un telegrama a Scott que deia així: "Em permeto informar-li que el Fram està de camí a l'Antàrtida." Com dèiem, el Fram, el vaixell, va viatjar resseguint la costa africana, arribant al Cap de Bona Esperança per Nadal de 1910. Al gener de 1911 ja vorejava la barrera de gel del Mar de Ross, ben a prop de l'Antàrtida, i va decidir posar-hi el campament allà. Al febrer, març i abril del 1911, els pedicionaris van anar col·locant punts d'avituallament a diferents emplaçaments. Així podien posar a prova el funcionament dels seus equips i crear dipòsits de queviures de fins a 2.700 quilos. O sigui que déu-n'hi-do com de preparats anaven. Tot i la regla de rivalitat entre les expedicions d'Scott i Amundsen, l'admiració i respecte sempre van ser molt i molt grans. I, per exemple, durant l'hivern de 1911, part de l'expedició d'Scott va fer una visita a la d'Amundsen. Per tant, cordialitat, tot i la, diguem, la disputa de ser els primers a arribar.
Rivalitat, sí.
Exacte, però ben entesa. Al setembre de 1911, Amundsen va fer un primer intent d'arribar al Pol Sud, aprofitant una pujada de les temperatures, però ben aviat va haver de girar cua, ja que s'havien arribat a temperatures de fins a 51 graus sota zero.
Quasi res.
Això és una mica de fred, eh? Després d'aquest intent, Amundsen i quatre homes més van tornar-ho a provar. Era el 19 d'octubre de 1911. Juntament amb els cinc homes, hi havia quatre trineus i 52 gossos liderats de forma impecable, diu les cròniques, per Iza, una gossa de la raça del Samoyedo. Van seguir avançant amb una rutina alimentària molt, molt estricta imposada per Amundsen per tal que els homes tinguessin totes les calories necessàries i van fer front a pèssimes condicions climàtiques. El 21 de novembre van aixecar un campament en un indret que el van batejar amb el gràfic nom de la Carnisseria, ja que allà van haver de sacrificar fins a 24 d'aquests gossos que portaven per tal d'emmagatzemar carn pel viatge de tornada i també per alimentar els gossos que, pobres bèsties, alguna cosa havien de menjar, però clar, déu-n'hi-do, 24 gossos, la Carnisseria, aquest campament,
pobres.
Sí, en la llarga marxa al Pol Sud es van trobar amb 9 dies consecutius de boira i la impaciència començava a dominar l'equip. Sotmesos a tempestes en creuar per senders bastant escarpats, van assolir el punt més al sud de l'expedició de Shackleton, quedant a 180 quilòmetres del Pol Sud. Finalment, Amundsen va assolir el Pol Sud el 14 de desembre de 1911 a les 3 de la tarda, mentre el seu gran rival Scott es trobava a una distància de 572 quilòmetres. Amb l'objectiu complert, abans de tornar, Amundsen va deixar una tenda amb unes cartes al seu interior que donava testimoni de l'èxit de l'expedició en el cas que l'equip fallés en el seu intent de tornar. Amundsen també va deixar una carta per Scott, el seu rival, que deia així: "Estimat capità Scott, com vostè probablement serà el primer a arribar a aquest punt després de nosaltres, els demano amablement que enviï aquesta carta al rei Hakon VII. Si vostè vol, pot utilitzar qualsevol de les coses que hem deixat a la tenda. No deixi de fer-ho. També pot utilitzar el trineu que està a fora. Els desitjo una tornada segura. Salutacions cordials, Rolf Amundsen."
Bon paio.
I tant. Una carta a mi que em commou.
Sí, sí.
Aquesta carta. I, efectivament, Scott va arribar després al Pol Sud el 17 de gener de 1912 i va descobrir que la bandera de Noruega onejava en aquell indret i va llegir també la carta d'Amundsen. Molt afablits, ell i la seva tripulació, i profundament abatuts per la notícia, van iniciar el viatge de retorn. Un viatge que, malauradament, va resultar letal per tots els membres d'aquesta expedició, fins i tot pel mateix Scott. Per altra banda, l'equip d'Amundsen va tornar sa i estalvi a la seva base amb 11 gossos i sense haver de fer ús de cap de les provisions que havien deixat un any abans, després de recórrer ni més ni menys que 3.000 quilòmetres en 99 dies i complir el seu objectiu. A més, Amundsen va ordenar que la seva tripulació ningú presumés d'aquesta gesta. Una cosa que trobo molt estranya, tenint en compte que són els primers a arribar.
És el Guardiola de l'època.
Sí, sí, totalment. Perquè tu arribes al Pol Sud i el que vols fer és, home, ens n'hem sortit d'aquesta, anem-ho a celebrar, doncs o no, respecte, abans de res. Quan Edmund Sen es va assabentar de la mort de Scott, va declarar que tant de bo mai hagués arribat al Pol Sud si això signifiqués que Scott seguia en vida, i més tard va afirmar que mai havia estat el somni de la seva vida i que ningú, i llegeixo textualment, havia estat mai en un lloc tan diametralment oposat als seus desitjos com ell va estar-hi en aquell moment al Pol Sud. Però com sempre, els grans exploradors no es retiren a casa a prendre te i galetes, tot rememorant les seves gestes, sinó que busquen nous reptes. Aquest va ser el cas d'Amundsen i va emprendre de nou un rumb cap al nord una altra vegada. El 1918, Amundsen va començar una nova expedició i ara planejava solcar el pas del nord-est, viatjant des de l'oceà Atlàntic fins al Pacífic a través de l'oceà glacial Àrtic per la costa siberiana de la Unió Soviètica. L'expedició duraria 2 anys i no tindria els resultats esperats. Per exemple, Amundsen havia estat presa de nombrosos accidents i tenia un braç trencat i havia estat atacat per ossos polars.
Ai.
Déu-n'hi-do. Sí. Amundsen va tornar de nou cap a Noruega i allà va canviar el focus de les seves expedicions. Si fins ara ho havia fet per terra i mar, va pensar per què no provar-ho també per aire. El 1922 va tornar a comandar una expedició que es va dividir en dues parts. Una part d'aquesta expedició era l'encarregada de portar el vaixell a la deriva enganxat al gel fins a arribar a un punt concret. Malauradament, de nou, les finances d'Amundsen no anaven del tot bé i el viatge d'aquest vaixell es va acabar quan va ser capturat pels creditors que perseguien el noruec encara. Déu-n'hi-do els creditors d'Amundsen també, eh? Per altra banda, l'intent de sobrevolar el pol d'Amundsen, el pol sud, el pol nord, perdoneu, d'Amundsen també va fallar. El seu avió va patir danys importants i van haver de girar cua, tot rescatant també membres de l'altra part de l'expedició que havien quedat perduts. O sigui, déu-n'hi-do quin desastre d'expedició. Quan van arribar a Noruega, van veure que tothom estava resant a la tomba d'Amundsen, que no havia mort, però el donaven ja per mort. Tot i que va ser incapaç d'arribar al pol, els valors dels seus resultats científics van ser molt i molt importants. Però, Sergio, malauradament, les ànsies d'aventures no van quedar cobertes amb aquests viatges.
No,
i l'any 1928 va emprendre una missió de rescat per tal de cercar a Nobile, que era un altre explorador, que també, com ell, competia per arribar al Pol Nord, el seu principal competidor. El 18 de juny de 1928 va pujar a bord de l'hidroavió francès Latham, juntament amb el pilot noruec Leif Dietrichson i el pilot francès René Guilbeau. Poc després es van trobar a prop de la costa de Tromsø, a Noruega, un dels flotadors de l'hidroavió. Es creu que l'hidroavió es va estavellar al mar de Barents i que Amundsen va morir en l'accident. Les missions de rescat per part del govern noruec van finalitzar el setembre de 1928, quan es van perdre tota esperança de trobar en vida l'explorador. El seu cos mai va ser trobat. El govern noruec va establir el 14 de desembre, dia del Pol Sud, com el dia en memòria de Roald Amundsen. L'explorador va ser recordat amb el repicar de totes les esglésies del país, 2 minuts de silenci a les 12 hores i un memorable discurs per part de Nansen, que com Amundsen també va ser un gran explorador noruec.
Doncs Casanovas, bon dia del Pol Sud.
Bon dia del Pol Sud.
I d'aquí a 10 minuts acaba aquests 2 minuts de silenci, que bé, aquí no
els
farem.
No podrem fer-los.
Evidentment, però...
Però se'ls mereix.
Però vaja, un dia amb la senyal per parlar d'Amundsen avui.
Exacte.
Ha vingut clavat.
Ho hem fet una mica.
I una història, aquest era un crac, aquest sabia de què anava la cosa.
Amundsen, Déu-n'hi-do, Amundsen.
Tot un mestre. Casanovas, per cert, com vas de gana?
Doncs en tinc una mica.
Sí, doncs no marxis massa lluny, que ara...
Fem un tiberi?
Sí, ara preguntar una coseta.
Doncs vinga.